Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al cinema. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè al contenidor gris només hi va el rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. One, two, three, four!
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. El cardenal Joan Josep Omella presidia ahir a la tarda una celebració de l'Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, en què, entre altres vivències, uns quants matrimonis que celebraven 25, 50 o més anys de vida en comú renovaven les seves promeses del vincle. Un gest que, de fet, les parelles poden fer en qualsevol moment i cada dia, mentre conviuen o mentre estan fent cadascun les seves tasques o les seves activitats laborals, socials o d'altres tipus. Comencem avui recordant aquest element important de l'actualitat de les últimes hores per dir-vos que precisament la carta de l'arcabisbe de Barcelona, publicada ahir al Full Diocesà, recull una frase que diu així: l'amor conjugal és un signe de l'amor de Déu i, paradoxalment, no hi ha un amor més vulnerable. Mentre que l'amor pels fills ho suporta tot, l'amor conjugal necessita cures continuades. I es pregunta el cardenal Omella: com podem aconseguir que el matrimoni sigui una veritable història d'amor? Com podem mantenir encesa la flama? I fetes aquestes qüestions, respon dient que per aconseguir-ho és important construir una convivència que sigui positiva, amb delicadesa en el tracte i amb petits detalls, com una carícia, una paraula d'ànim, un regal inesperat. Cal també, afegeix l'arcabisbe de Barcelona, un projecte en comú que es reflecteixi en allò més quotidià, per exemple, a la feina, en l'educació dels fills o en els plans de futur. I entre altres reflexions, també diu que estimar l'altre és aprendre a veure-hi la bellesa dels tresors que Déu ha posat en el seu cor. I aquí és on volem arribar nosaltres avui, a la nostra reflexió inicial. a comentar-vos i a recordar-vos i recordar-nos tots, entre tots, que aquest amor que veu Déu en l'altre és el que intenta aplicar, com a principi, Càritas cada dia. El rostre de Crist, la seva carn sofrent, com ens recorda sovint el Papa Francesc, és la gran motivació, el gran estímul per ajudar els altres. I en aquest últim programa de l'any comencem precisament així, recordant que l'amor de la família, que de vegades és vulnerable, també és el que es dona en la caritat. La caritat que com a Església i com a humanitat tots intentem practicar com el que som, una gran família. Avui recuperarem algunes entrevistes i volem començar parlant amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que ens recordarà el que ha estat un dels grans esdeveniments de l'any per a Càritas. Més que un esdeveniment, és un document que recull el balanç del que ha estat l'acció de Càritas a Catalunya l'any 2018. És la memòria. Ens parlarà de la memòria que es presentava aquest octubre, però que ha tingut un gran impacte pel que fa a les xifres, les dades i tot el que és la sensibilització. Més enllà dels números, hi ha els rostres. Després tindrem un testimoni molt especial, el de Francisco Vega Araya, que s'integra en un projecte que es diu ACOL, de Càritas Diocesana de Tarragona, i Francisco Vega ens explica la seva experiència com a migrant. I després, Luis Miguel Luna ens comentarà alguns dels projectes, igualment en una entrevista recuperada, que Càritas té a nivell de Catalunya, sobretot en la qüestió de la comunicació i la difusió de tot el que fan les 10 diocesanes amb seu a Catalunya. Això amb unes paraules del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que va pronunciar en la recent nit del Cava a Barcelona, agraint la col·laboració de molta gent a favor de Càritas. És el que us proposem que compartiu amb nosaltres fins a les 9, com sempre, aquí a la Veu de Càritas, avui últim programa de l'any. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Recordem que Càritas Catalunya presentava a Barcelona la memòria 2018 de les Càritas diocesanes que en formen part. El document recull que l'entitat ha atès als 10 bisbats un total de 220.631 persones amb una inversió de 43 milions d'euros i que s'han cobert les necessitats bàsiques de 67.000 famílies amb 10 milions invertits. L'entitat catòlica revela, a més, que augmenta el nombre de persones que viuen soles i les que es troben en situació de relloguer, per exemple, com també el fet que la meitat dels atesos i ateses no tenen un habitatge digne. En l'acte de presentació intervenien el mateix cardenal Joan Josep Omella, com a responsable de Pastoral Social i Càritas a la Tarraconense, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, la representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, Anna Roig, i la de la Comissió d'Acció Social, Conxa Marquès. Parlem uns minuts avui amb el mateix president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Ens escolta ja, senyor Francesc Roig. Bona nit, benvingut a la Veu de Càritas.
Sí, molt bona nit.
Com està?
Bé, doncs...
Avui amb molta intensitat, eh?
Bé, diria que és un temps de desolació.
Un temps de...
De desolació.
De desolació.
I de dolor. Uh-huh. Les circumstàncies no són precisament les més favorables, tot i que nosaltres, com a Càritas, vivim la desolació de moltes famílies cada dia, però en aquest moment, avui, la sentència pronunciada i dictada, es complica molt més el tema de la relació en els del diàleg.
Uh-huh. Complica el diàleg i suposo que vostè, com a president de Càritas Catalunya, diguéssim que fa seves les reflexions que ens han proposat avui els bisbes de Catalunya.
Sí, nosaltres com a entitat d'Església, així com les 10 Càritas diocesanes de tot Catalunya, vam quedar que ens remetríem al comunicat oficial que ha fet la Conferència Episcopal Tarraconense en el sentit d'una àmplia reflexió meditada, aprofundida i amb calat de treure-hi les conclusions que cadascú cregui convenients davant d'aquesta situació que s'ha generat.
Bé, i deixant de banda aquesta important qüestió, que no només és notícia avui, sinó que ho serà els propers dies previsiblement, amb el president de Càritas Catalunya volem analitzar el que és aquesta memòria. Vostè deia a l'inici de la seva intervenció dimecres passat que s'ha produït i s'ha aguditzat una fractura de la cohesió social, perquè la distància entre els qui tenen més i els qui tenen menys és cada vegada més gran. Certament, la xifra absoluta d'atesos el 2018 és inferior a la de l'any anterior, però l'important potser no és la cosa quantitativa, sinó el problema que s'aguditza, la fractura, oi?
Sí, a veure, no és tant la quantitat de menys persones, que moltes vegades aquesta reducció pot ser deguda o s'ha degut a la reducció també de persones ateses als centres de distribució d'aliments territorials de les Càritas diocesanes. També una reducció d'infants a través de programes com Proinfància. O, segons les dades de l'últim informe sobre de l'informe FOESA, que ha millorat la situació de les persones amb pobresa moderada. Això fa que les persones d'aquest col·lectiu que venien a Càritas s'hagi reduït i, en canvi, hagi augmentat l'atenció a les persones en situació d'exclusió social severa. Això, traduït, vol dir la polarització cada vegada més extrema de la nostra societat. Cada vegada els qui tenen més sembla que augmenten i els qui tenen menys, amb el sector intermig que hi ha entre aquestes dues distàncies, arrossega avall els que cada vegada veuen empobrida la seva situació.
Bé, i d'altres dades significatives, hem comentat les més de 220.000 persones ateses el 2018, 67.000 famílies beneficiades, la meitat sense un habitatge digne. I també vostè va incidir dimecres passat en la qüestió de les persones que ajuden Càritas a fer la seva feina. No sé què destacaria així com a elements més significatius, senyor Roig.
Sí, que la feina de Càritas no seria possible sense el suport d'uns 16.600 col·laboradors, entre socis i donants. D'aquests 16.600, 14.800 van ser particulars i 1.764 van ser empreses o entitats amb cor. Vol dir que totes tenen una proximitat de convicció que la societat no pot avançar si no hi ha un ferm compromís de solidaritat, un ferm compromís de treball en equip i de fer front a les necessitats conjuntes perquè tots anem en el mateix vaixell.
Avui parlem amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i potser el fet que les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya hagin presentat conjuntament aquests últims anys la seva memòria mostra que avancem potser en un esforç de coordinació propi, intern, de totes les Càritas i també amb tota la societat. Què ens diria d'això, d'aquesta necessitat de demanar consensos socials, com també es deia dimecres?
Bé, el primer punt i el primer pas ja el vam fer fa dos anys, a l'intentar ja crear una memòria conjunta que resumeixi totes les memòries de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Després, també ja fa dos anys que hem aconseguit de fer la campanya de Nadal de manera unitària a tot Catalunya, i enguany és probable que sigui de manera unitària amb tot l'estat espanyol, amb una proposta que fem de tots tenim un àngel. Per tant, jo crec que en aquesta línia de col·laboració conjunta, en aquesta línia de compromís en la col·laboració amb el del costat, hem de seguir avançant. Ningú treballa de manera aïllada i tots fem camí i arribarem més lluny si anem de manera conjunta.
Senyor Francesc Roig, avui precisament en què es parla d'aquesta justícia que estan obligats a fer els tribunals, en aquest cas per un motiu concret de molta repercussió social a Catalunya, també hi ha una altra justícia a la qual vostè s'ha referit aquests dies, que és la justícia social, perquè, segons vostè comentava, es vulneren drets socials bàsics, sobretot aquells que anomenem de baixa intensitat, però que tenen una influència molt important en persones humanes.
Sí, per exemple, com el de l'habitatge. Uh-huh. El que no pot ser és que tinguem situacions d'habitatge complicats. El que no pot ser és, per exemple, que tinguem un desplegament de la renda garantida de ciutadania per sota de les expectatives que en un principi es van crear, o bé que hi hagi persones en situació social molt desfavorida que quedin al marge de les condicions que marca la renda garantida de ciutadania, i això és una incongruència. Per tant, necessitem revincular-nos. Necessitem una societat que superi la desvinculació d'uns amb els altres. No ens podem continuar mirant el melic cadascú per ell, sinó que tots hem de formar part del conglomerat social que doni pes, consistència i força a la lluita perquè la justícia social, que és un dels pilars de Càritas, tingui un sentit pràctic i efectiu.
Recordem que al final de la presentació de la memòria, Anna Roig, de la Comissió de Comunicació, recordava el fet de l'exclusió social que afecta, segons l'informe FOESA, que es presentava el juliol passat, 1,5 milió de persones a Catalunya, i també demanava aquests consensos socials que són urgents perquè arribi, per exemple, la renda garantida per a tots els qui la necessitin.
Sí, sí, sí.
És una de les prioritats de Càritas Catalunya, aquesta. Com la intentarà canalitzar l'entitat?
Nosaltres participem amb la junta directiva de la taula del tercer sector social. Uh-huh. I, per tant, som sensibles i estem compromesos amb que tot allò que moltes entitats semblants a les nostres, però que tenen una finalitat social demostrada des de fa molts anys, puguin seguir lluitant. I, en certa manera, també volem lluitar una mica contra la criminalització de les ONG que ajuden a les persones refugiades. Aquesta és una situació que ens dol en l'ànima, veure com determinats sectors mediàtics, o bé com a repercussió mediàtica de sectors interessats ideològicament, criminalitzen determinades entitats que el que fan és salvar vides. Mm-hmm. I si ens posem a la boca que nosaltres som portadors de vida i defensors de la vida, com a cristians que som, que per damunt de tot és aquesta el nostre objectiu, doncs que una entitat o entitats vetllin, lluitin i treballin pels refugiats i persones que estan abandonades enmig del mar, doncs també ens dol que hi hagi aquesta criminalització.
Mm-hmm. Avui amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, valorem la memòria conjunta del 2018, presentada dimecres passat, i que d'alguna manera dona continuïtat a un treball conjunt de l'entitat catòlica arreu de Catalunya. Recordem que es presentava el juliol passat l'informe FOESA de Catalunya, amb dades molt preocupants sobre l'exclusió social a casa nostra, i que el treball continua amb una xifra absoluta de menys persones ateses que l'any anterior, perquè és una realitat global, però amb una agudització de la diferència entre rics i pobres, cosa que, evidentment, ens ha de preocupar a tots. La memòria es pot consultar ja, no, senyor Francesc Roig, al web de Càritas Catalunya.
Sí, està penjada.
Es pot demanar també en el llibret, que segurament tindran totes les Càritas, pels qui la vulguin consultar. No és densa, em sembla que qualsevol dels ciutadans de peu la podem llegir tranquil·lament i veure el que comunica, oi?
Hem intentat que sigui explícita, esquemàtica i sobretot comprensible, perquè els gràfics, les xifres i les reflexions siguin i arribin on han d'arribar, que és a la consciència de les persones.
Bé, doncs amb aquest agraïment avui a Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per la seva intervenció a la veu de Càritas de Ràdio Estel, només li volem demanar per acabar un missatge. Hem sentit ara fa uns minuts el cardenal Omella, que ens deia que no pot ser que les... que, vaja, que no pot ser que els qui venen de fora, per exemple, siguin considerats estranys o de segona categoria, i que no pot ser tampoc que es cronifiqui la vulnerabilitat. Potser aquestes paraules són clau, també. Què en diria?
Sí, a veure, la cronificació és un dels problemes, i l'enquistació d'aquests problemes genera desconfiances, genera mals entesos i genera desconnexions socials. I el que no podem tenir és una societat desconnectada socialment. Necessitem respostes comunitàries que s'obrin al veïnatge, que s'obrin a les comunitats, siguin de l'ètnia que siguin, i tinguin les característiques socials que tinguin. No podem fer judicis de valor sobre les persones, perquè la persona, per damunt de tot, entesa des d'un sentit èticament cristià, és única. I, per tant, la resta és circumstancial. El color, la llengua o la raça. Per tant, la persona està per damunt de tot i és el centre de la nostra acció.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Endavant amb la feina de cada dia. Avui hem analitzat aquesta memòria del 2018. Fins una altra. Una abraçada.
Molt bé, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
I en aquesta última part del programa d'avui em comptem a l'estudi 3 de Ràdio Estel amb Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, amb qui volem fer un repàs a l'agenda que té Càritas Catalunya des de principis d'aquest mes de setembre i fins al desembre, principalment. Per tant, mirem cap a aquest primer trimestre del curs. Bona nit, senyor Luis Miguel Luna.
Hola, molt bona nit.
Com estem?
A tots els oients.
Sí, exacte. A tots els oients els saludem, sobretot. Bé, el 3 de juliol, Càritas Catalunya va presentar en roda de premsa l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Aquest va ser el punt de partida d'altres accions vinculades a aquest informe. Quines són aquestes accions?
Bé, en principi, aquest informe, que seria més la segona onada, és la segona vegada que es fa a nivell de tot Catalunya i, evidentment, de tot l'estat espanyol, doncs hem volgut que sigui doncs una plataforma per explicitar quina és la situació social a Catalunya, i això no solament ho hem volgut fer, doncs, fer-ho arribar als ciutadans i ciutadanes a través doncs, dels mitjans de comunicació, sinó que també doncs, hem planificat tota una sèrie d'accions que, com molt bé dèieu, doncs, es faran els propers mesos per tal d'utilitzar aquest informe, per tal de fer-lo avinent a molts experts, fer-lo avinent també als propis professionals, a voluntaris de Càritas i altres organitzacions. És per això que hi ha diverses accions. Una és el que serà doncs, presentar aquest informe a la primera escola de tardor de Càritas Catalunya, de la qual participaran la majoria dels professionals de les Càritas Diocesanes Catalanes i voluntaris que coordinen projectes. Després també ja hem planificat amb la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull una presentació acadèmica per al 3 de novembre. I allà, doncs, evidentment, doncs, volem fer avinents totes les dades i amb molta profunditat a totes les persones expertes, ja siguin sociòlegs, politòlegs, educadors i altres professions vinculades al món de l'acció social. Evidentment, doncs, un informe d'aquesta mena, d'aquest abast, considerem que també doncs, creiem que l'han de conèixer doncs, el Parlament de Catalunya. I, en principi, doncs, es faran les gestions per poder fer una compareixença sobretot a les persones, als nostres polítics, que porten més aviat aquests temes o que estan especialitzats en aquests temes. Uh-huh. I també ho hem volgut aquesta vegada fer una altra passa més i fer una presentació molt, molt concreta, molt específica, per les entitats, les federacions que formen part de la taula del tercer sector social de Catalunya i per entitats religioses, companyes nostres, germans i germanes nostres, que també treballen en l'àmbit de l'acció social.
Uh-huh. Per tant, tot un cicle de donar a conèixer el que són aquestes dades importants. Un altre esdeveniment molt important, senyor Luna, serà l'Escola de Tardor de Càritas Catalunya. En què consisteix aquesta trobada? Perquè aquesta escola és una trobada.
Sí, efectivament. Bé, això encaixa amb la tradició formativa, de la formació constant, tant dels voluntaris i voluntàries de Càritas d'arreu de Catalunya, com també dels seus professionals. L'hem anomenat Escola de Tardor, i seria la primera escola de tardor, donat que tenim a nivell confederal, a nivell de la Confederació de Càritas Espanyola, tenim l'escola de primavera, l'escola d'estiu, l'escola de la caritat i les trobades formatives que es fan al llarg de l'any. Doncs nosaltres aquí a Catalunya, doncs, els últims anys, cada dos anys, fèiem una jornada formativa. Sobretot una jornada formativa per reforçar diguem, els nostres coneixements i millorar l'acció social que efectuem, no? Llavors, enguany es va aprovar doncs, crear el que seria doncs, aquesta primera edició, primera escola de tardor de Càritas Catalunya, que complementa, però que tindrà una formació molt més específica relativa a la realitat, evidentment, del nostre país, no? Per tant, serà una activitat programada per a finals del mes d'octubre que aplegarà al voltant d'entre unes 200-250 persones de les Càritas catalanes per tal doncs, de millorar la nostra formació.
Uh-huh. Per tant, projectes formatius també per a Càritas Catalunya. Com podem veure, un aspecte fonamental del treball de Càritas és també la cooperació entre les diferents realitats diocesanes, les diferents càritas diocesanes i també les càritas que són regionals i autonòmiques arreu de l'Estat. Però Càritas efectua un gran treball en xarxa, oi?
Sí, efectivament. Aquesta és una part que de vegades no se'n parla tant a les memòries, però que quan preparem la memòria anual de Càritas Catalunya, doncs nosaltres internament tenim una relació de totes les plataformes, consells, grups de treball en els quals hi són presents les 10 càritas diocesanes. En aquest sentit, val a dir doncs, que estem presents en més de 200 entitats de coordinació d'arreu de Catalunya. Només esmentar doncs, algunes d'aquestes plataformes o federacions. Abans en parlàvem de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social amb totes les seves demarcacions. També estem col·laborant amb l'Agenda Urbana de Catalunya o amb el Consell Assessor de l'Associacionisme i del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Ho fem amb una creença ferma en què hem de treballar en xarxa. Cada organització hem d'aportar doncs, allò que puguem amb una finalitat comuna, no? Que és doncs, preservar la cohesió social i lluitar contra la injustícia.
Mm-hmm. Avui parlem amb Luis Miguel Luna, és la veu del nostre testimoni d'avui. Un testimoni que, per començar la veu de Càritas en aquesta nova temporada, és precisament un testimoni de Càritas Catalunya. Abans, vostè, senyor Luis Miguel Luna, esmentava la importància de la reflexió continuada sobre temes essencials per a Càritas, i un d'aquests és l'ètica en l'actuació diària de l'entitat de Càritas. Com s'està concretant aquesta reflexió?
Bé, aquesta reflexió ja una part es va concretar amb assumir el que seria doncs, el codi ètic i el codi de conducta dels agents de Càritas, que es va aprovar ja al novembre de l'any passat a l'Assemblea General Ordinària de Càritas Catalunya, però s'estan fent més passes, no? És a dir, aquest codi ètic és un codi força genèric que prové del codi ètic i el codi de conducta de Càritas Internacional i també de la Confederació Càritas Espanyola. Hi ha una part molt concreta que s'està treballant, a més, doncs, amb un suport molt important, concretament de Càritas Diocesana de Barcelona, en el qual estem treballant i reflexionant sobre l'ètica en les relacions entre Càritas i diferents agents socials, molt especialment amb el món de les empreses, no? Càritas Diocesana de Barcelona, l'any 2002, posa en marxa un projecte que s'anomenava Empreses en Cor. Per tant, ja fa molts anys s'ha anat extenent a la immensa majoria de les Càritas diocesanes catalanes i és molt present també en moltes diocesanes d'arreu de l'Estat. I sempre un tema que ens preocupa doncs, és amb quines empreses podem col·laborar, amb quins criteris, com podem compartir criteris per treballar això, doncs, perquè aquestes empreses siguin més responsables socialment, culturalment, mediambientalment, no? Això s'ha generat un procés de reflexió molt interessant dins de la pròpia Càritas Catalunya i, en principi, la conclusió serà segurament un document que serà Càritas i l'ètica o l'ètica i Càritas Catalunya.
Mm-hmm. Per tant, tots són grans projectes enfocats a aquesta ètica que, d'alguna manera, deixa clar que Càritas no està sola ni en l'acció social ni en el compromís, no, amb aquesta ètica. Bé, i finalment també hi ha un altre tipus d'esdeveniments que estan enfocats a la sensibilització i a la captació de recursos. Ens pot comentar algunes accions que es desenvoluparan a nivell de Càritas Catalunya en aquest àmbit?
Doncs sí, evidentment, doncs, un dels temes importants que apuntava doncs, el nostre president, en Francesc Roig, era el fet doncs, de no dependre de les administracions públiques, no dependre de les seves subvencions i convenis. Cal esmentar que la major part dels ingressos de Càritas a Catalunya són privats, és a dir, provenen de moltes persones que confien en la nostra organització i, per tant, tenim milers de socis i també milers de donants que fan possible aquesta tasca. Però també en els últims 3 anys hem vist doncs, minvar els recursos privats per diverses situacions, no?, que s'estan donant a la si de la societat catalana i és fonamental doncs, també efectuar doncs, accions de sensibilització i de captació, no? Una d'aquestes línies de treball que està funcionant força bé és aquest programa Entitats en Cor. Abans dèiem, primer va començar com a Empreses en Cor, després va ser Clubs en Cor, després sí. Universitats en Cor, i ara és a tota màquina en cor, que diríem.
Tot pot tenir cor.
Tot pot tenir cor. Doncs a través d'aquest programa, doncs realment doncs, intentem doncs, recabar el suport de diferents entitats. Després hi ha una activitat ja tradicional, si no recordo malament, crec que serà la 8a edició de la Nit Solidària del Cava, promoguda per la Confraria del Cava Sant Sadurní. Des d'aquí, doncs, molta gratitud envers a totes les empreses que formen part de la confraria, perquè cada any doncs, ens dona un suport molt important. Fem un sopar solidari que permet aconseguir diners, sobretot per beques menjador d'infants que no poden pagar els menjadors i també doncs, per ajuts a la petita infància. També caldrà esmentar la campanya de Nadal, que enguany torna a ser una campanya unitària de totes les Càritas diocesanes catalanes, i cal esmentar que la campanya de Nadal serà la campanya de Tots tenim un àngel.
Molt bé, amb la qual començàvem l'any a Barcelona, concretament.
Efectivament, aquesta campanya que ben pensada, ben desenvolupada pels companys de Càritas diocesana de Barcelona, doncs ha tingut tant d'èxit que serà la campanya per tota la Confederació de Càritas Espanyola, és a dir, aquest serà la campanya d'aquest Nadal, Tots tenim un àngel. Aquesta campanya també doncs, té associades a tota una sèrie d'activitats de captació de recursos. I finalment, algunes Càritas diocesanes catalanes també aprofiten la Jornada Mundial dels Pobres, que enguany serà la tercera Jornada Mundial dels Pobres promoguda pel Papa Francesc.
El 17 de novembre, concretament, sí, aquest any. El diumenge anterior a Crist Rei.
El diumenge anterior, efectivament, doncs, llavors aprofiten doncs, també per sortir al carrer, per donar a conèixer la tasca de Càritas i per convidar a col·laborar a les persones que ho desitgin.
molt bé. Doncs fa magnífic que aquests projectes tinguin visibilitat, capacitat de sensibilització i també captació de recursos. Fins aquí aquest repàs de la programació de Càritas Catalunya per al període d'aquest trimestre, o quatrimestre, millor dit, setembre, octubre, novembre i desembre. I moltes gràcies, Lluís Miguel Luna, per haver-nos facilitat aquestes informacions. Bona nit, i no li diré benvingut perquè vostè ja està en el programa, encara que no vingui físicament cada dilluns.
Moltes gràcies a vosaltres, per sempre, com sempre, per la vostra atenció i disponibilitat. Una salutació molt cordial per tots els oients de Ràdio Estel.
Molt bé, fins aviat, senyor Lluís Miguel Luna, i amb l'agenda ens acomiadem avui.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El 22 de novembre passat se celebrava la nit del Cava al Palau Nacional de Montjuïc, a Barcelona. És un gran gest de solidaritat que la confraria del Cava té cada any amb Càritas Catalunya. En les últimes edicions, sobretot, s'han aconseguit quantitats importants. De fet, la Fundació Bancària La Caixa duplica sempre el que es recapta en aquesta nit benèfica i també solidària. Vam recollir ara fa unes setmanes unes paraules del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i bisbe responsable de pastoral social a la Tarraconense, en què feia el seu agraïment i també parlava de la importància de sumar aquests ajuts, petits o grans, per a la gran tasca de l'entitat catòlica. Ens quedava pendent d'oferir-vos unes paraules del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que també va ser present en aquesta nit del Cava i que ens deia això, també des de l'agraïment i des de les bones sensacions d'aquell dia.
Molt bona nit. Moltes gràcies per l'oportunitat de dirigir-vos les paraules breus, perquè les més importants són de l'arquebisbe de Barcelona. Venint aquí, pensava que allò que ha descobert ja posa de manifest un informe sociològic ben conegut i de gran prestigi, com és l'informe FUESA, que ens han explicat el gran problema que patim en la societat nostra de fragmentació, individualisme, grups enfrontats, manca de comunicació, grans, fent servir una expressió del Nou Testament bíblic, abismes entre grups, persones, faccions, pensaments. És un repte que, si més no, dintre de l'àmbit de l'Església, considerem que ens interpel·la profundament com a missió de fer ponts, establir ponts entre grups de pensament, d'estils, de classe. Això de fer ponts és una cosa que les pròpies Càritas diocesanes, parroquials, Càritas Catalunya, ho té també al cor. I mira per on aquesta iniciativa de la Confraria del Cava amb Càritas Catalunya a la Fundació Caixa és una pedra, per bastir ponts entre una societat, gràcies a Déu, que gaudeix de mitjans, d'opulència, també de diners, per què no dir-ho, i aquells que són més pobres i necessitats al voltant nostre. És un motiu per donar gràcies a la generositat, a les intuïcions d'aquestes institucions que volen millorar el món. Aleshores, moltíssimes gràcies a tots plegats i fonamentalment a la Confraria del Cava, que té aquest gest solidari, i aquells que des de Càritas, la Fundació, estan col·laborant a bastir comunicació i tant de bo bastir ponts de comunió entre nosaltres. Gràcies.
La veu dels testimonis.
testimoni té avui des de la veu de Càritas un nom propi, el de Francisco Vega Araya. És xilè i participant de l'acció de Càritas, concretament a través del programa ACOL, que volem conèixer mitjançant l'entitat catòlica. Aquest programa té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d'accés al mercat laboral a través d'experiències laborals i accions formatives. Ens escolta des de Tarragona, on viu Francisco Vega Araya. Senyor Francisco Vega, bona nit, buenas noches i benvingut a la veu de Càritas.
Bona nit.
Com està?
Bé, molt bé, i vostè?
També bé, gràcies a Déu. Molt content de tenir-lo amb nosaltres perquè veus com les seves ens ajuden molt a entendre els bons resultats que moltes vegades, malgrat les dificultats, dona l'acció de Càritas, oi? Si li sembla, comencem preguntant-li com i de quina manera vostè arriba a Tarragona.
Doncs fa 2 anys vaig vindre aquí a Torredembarra. Vaig vindre per motius de treball, però en aquells moments no tenia papers, doncs treballava en negre. I, bueno, vaig estar treballant un temps en negre fins aquest any, 2019, que em vaig incorporar aquí a Càritas a treballar com a auxiliar administratiu i fent suport aquí a la gent de Càritas.
Molt bé. Des de quan va deixar vostè el seu país i va venir cap aquí?
Doncs ja fa 19 anys que vaig deixar Xile. Vaig vindre amb 3 anys, així que no conec res del meu país, tampoc he tornat. El tema de que no tinc papers i la meva situació amb els meus pares és una mica complicada. I, bueno, vaig vindre aquí amb 3 anys amb els meus avis i amb el meu pare.
Efectivament, vostè fa un procés migratori en què deixa la seva família, els seus amics, casa seva, i arriba a un país on segurament la realitat i tot és diferent. I les expectatives que es poden arribar a tenir segurament al principi eren incertes, sobretot quan vostè començava a obrir-se a la vida, no?, perquè va venir de molt petit. Quin ha estat aquest viatge? Com ha anat, bueno, tot el procés?
Bueno, a veure, ha sigut un procés una mica complicat perquè he estat 18 anys indocumentat i no podia tornar al meu país. I si tornava, em quedava allà. Com he dit, per temes, per motius personals, amb els meus pares i això. I, bueno, també estava una mica trist perquè em vaig anar a Xile molt petit i, clar, jo no sabia per què m'havia anat. Com vaig vindre amb els meus avis i amb el meu pare i no sabia per què havia vingut aquí.
Clar, al principi no, vostè no ho entén. Amb 3 anys, 4 no, o 5, no. Quan acaba d'arribar, no s'entenen les coses.
No.
Bé, i en què pensa una persona quan veu que arriba a un lloc diferent després de deixar-ho tot, de deixar tot el que tenia abans?
Doncs, no sé, penso en moltes coses, no? Però el primer que se't passa pel cap és per què he tingut que marxar de casa, no? Aquesta pregunta jo no era... Mai, a veure, me responien sí, però no del tot certes.
Sí, no ha tingut sempre la resposta completa, diguéssim, oi?
No. Això?
I què es troba vostè quan arriba aquí a Espanya, a Catalunya concretament?
Doncs una cultura completament diferent, uns costums totalment diferents. També l'àmbit ha sigut un canvi, però molt gros, de Sud-amèrica aquí a Europa. També la gent és molt diferent i tot això...
Sí, sí,
però bueno.
Costums, gent, però un s'adapta, sí. No? No cal dir als qui ens escolten que vostè és un bon exemple, parla el català molt bé i s'ha adaptat molt bé, no?
Sí, sí, molt bé.
Alguna cosa que vostè va trobar a faltar en arribar a Tarragona, a Catalunya?
Quan vaig arribar aquí a Tarragona sí vaig trobar a faltar tota la meva família, perquè jo aquí estic sol. Estic sol amb el meu fill, que té 5 anys.
Sí.
I tinc el suport de la meva exsogra, que visc amb ella també. I, bueno, gràcies a ella que estic aquí, la veritat. si no fos per ella, jo no sé on seria, en realitat.
Genial.
I, bueno, trobem una falta els meus pares, els meus avis, cosins, tiets, tot.
Sí, sí, sí.
També la meva vida a Barcelona, una mica, també.
Que al principi va estar vostè a Barcelona, oi?
Sí, sí, sí.
Avui parlem a la veu dels testimonis des d'aquí, des de la veu de Càritas, en Francisco Vega, xilè. Ell mateix ens ha explicat a grans trets la seva història personal. Amb 3 anys va venir amb el seu avi i amb el seu pare a Espanya, i primer a Barcelona i ara a Tarragona, a Torredembarra, ha anat obrint-se camí malgrat les grans dificultats i treballa a Càritas Diocesana de Tarragona com a auxiliar administratiu. En quin moment té vostè, senyor Francisco Vega, contacte amb Càritas? Què es troba i quin procés fa?
Vale, jo el primer contacte que vaig tenir amb Càritas va ser, a veure, fa 2 anys, sí, 2 anys, quan vaig arribar aquí a Tarragona. La meva exsora em va comentar que Càritas té un programa d'inserció laboral. I, bueno, doncs vaig anar a Càritas de Torredembarra, li vaig explicar la meva situació, em van derivar aquí a l'interparroquial de Tarragona. I des d'aquest moment ja va començar el procés d'arrelament social, no? La meva companya Isabel Iturrieta em va ajudar moltíssim en aquest procés, que va ser també una mica complicat. I, bueno, ja ara mateix ja tinc paper, ja estic treballant, així que molt content. Però el primer contacte va ser molt bo.
Aquest contacte que ja dona bones vibracions, no? Causa una bona impressió d'inici, que també és important.
Em van ajudar molt també amb el tema d'aliments, quan em feia falta. Així que sí, tot molt bé.
Avui vostè ja té feina i està en una situació regularitzada. Dos objectius aquests que són importants i difícils per a una persona immigrant. Ha tingut vostè dificultats per incorporar-se al món laboral en general?
Sí, des que vaig complir 18 anys no vaig trobar res de feina. Ningú s'arriscava a tindre un any treballant i 6 mesos sense papers. I clar, com que la gent no s'arriscava, doncs no trobava feina. Tot era treball en negre i no era res estable. O sigui, molt, molt complicat.
Certament.
Pel tema crisi econòmica, també.
Clar, li va agafar de ple, oi? En plena joventut, per entendre'ns.
Sí.
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 És molt complicat aconseguir els papers per ser resident, per la seva experiència?
Sí, és molt complicat perquè... el que jo penso és que estar 3 anys aquí indocumentat no es pot. Però gent que va de fora aquest any o altres anys, que tenen que estar 3 anys sense papers, no ho veig bé. No ho veig bé, no.
Clar.
És una pena, perquè veig gent treballadora, disposada a canviar de vida, a canviar el futur de la societat, i de veritat és una pena que estiguin 3 anys sense papers i sense poder treballar. Sí, és molt complicat.
Sí, sí, certament és una situació que no és desitjable, que no s'entén de vegades i que vaja, és incomprensible, i fa que moltes vegades entitats com Càritas facin aquesta denúncia profètica, no?, de les barreres que moltes vegades es posen. Vostè participa en un projecte d'ocupació que es diu ACOL. Ens pot explicar una mica el que és i quina tasca fa? Què vol dir ACOL?
Bueno, no sé ben bé el que significa ACOL, però a través d'aquest projecte donen una subvenció a Càritas, que a través d'aquesta subvenció em paguen a mi el meu salari.
Molt bé.
I doncs a través d'aquest projecte, doncs, m'han contractat a mi.
Perfecte. I la tasca que fa, bé, ja ho ha comentat una mica abans, d'auxiliar administratiu,
sí,
oi?
Sí, sí. També faig suport a secretaria, a recepció i ja està. Sí.
Molt bé. Senyor Francisco Vega Araya, immigrant xilè i també integrat a través de Càritas, el papa Francesc ens animava ara fa uns mesos a celebrar la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que té com a lema: no només es tracta d'immigrants, sinó de les nostres pors, de la caritat, diu el Sant Pare, de la nostra humanitat, i no pas d'excloure ningú, sinó de posar els últims en el primer lloc, perquè es tracta de totes les persones i de construir la ciutat de Déu i de l'home. Fins aquí les paraules del pontífex. Creu vostè que la societat té pors, té estereotips i prejudicis sobre les persones immigrants?
Sí, la gent té molts prejudicis i també té molt de por per la gent immigrant, clar, és... jo penso que la gent d'aquí es pensa que la gent de fora li ve treure el treball, i no és així. La gent ve disposada a treballar amb aquestes persones. Mm-hmm. Volen ajudar a que la societat progressi i també que els prejudicis que tenen de cas. És una altra cultura, no? Venen cultures de fora i com que estan acostumats a la cultura seva, doncs no és fàcil, no?, acostumar-se a una altra cultura. Uh-huh. en el teu país o en el teu poble, on sigui.
I
és molt difícil.
Es poden, encara que sigui sense justificar ni defensar els estereotips o els prejudicis, quins motius creu vostè que intervenen en aquesta problemàtica, en aquestes pors sobre els migrants?
Bueno, és que avui dia hi ha molt de racisme, molt d'això, saps? I no sé...
Forma part d'un context, no?, d'un context que existeix i, i que potser té les seves arrels, d'alguna manera, en el context, però clar, que això no vol dir que s'hagi de justificar, oi?
No, que va.
Francisco Vega, li volem demanar també si s'ha sentit escollit, protegit, promogut, integrat per Càritas. És així?
Sí, clar que sí. Des del principi. Uh-huh. Des del moment que em van acollir la primera vegada fins ara.
Sí, per tant, una experiència en aquest sentit ben reeixida, no?, de contacte amb Càritas i, a més, treballant, en aquest cas, per l'entitat, perquè podia ser que vostè tingués una altra feina en un altre lloc, però, a més, està ajudant la mateixa Càritas.
Sí.
Per a vostè, Francisco Vega, Catalunya és l'última destinació en principi o considera una terra de trànsit? Té intenció de tornar a Xile, per exemple?
Bueno, a veure, Catalunya pot ser les dues coses. Un lloc de destí o un lloc de...
De pas.
No, de pas. Uh-huh. Però la meva situació, Catalunya, és el meu destí. Uh-huh. Jo aquí estic bé... Em sento molt acollit a Catalunya, porto aquí tota la meva vida, no penso marxar, i si tinc que marxar a un altre país, no seria per un altre treball o, uh-huh, o qualsevol altra cosa.
Clar, per algun motiu de pes, vaja, sí.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I tornaré a Xile, sí, però de vacances, per res més.
Molt bé.
Perquè jo no conec res del meu país i tornar allí, no sé, em semblaria molt, molt estrany.
Sí, no el crida excessivament, però bé, això no vol dir que s'hagi de descartar, no?, tornar a les seves arrels. De Xile té alguna informació, té algun contacte d'amic o familiar, fins i tot, malgrat la complexitat?
Sí, ara fa 5 anys, 6 quasi, que se'n van anar els meus avis. Uh-huh. Parlo amb ells també, parlo amb els meus cosins.
Molt
amb els meus tiets.
Sí. I amb alguns xilens que viuen aquí a Catalunya també ha contactat, segur, perquè n'hi ha molts, també.
Sí, sí, però molt pocs. Sí. Conec molt pocs.
En coneix molt pocs. Bé, també és veritat que no és el país que més migrants ha portat aquí, quan ens referim a l'Amèrica Llatina, perquè n'hi ha d'altres que n'han portat molt més, com poden ser Equador, Perú, o també fins i tot últimament Veneçuela i Hondures, no?, que són països on hi ha més immigrants aquí a casa nostra actualment. Bé, un plaer conversar amb vostè i li agraeixo molt aquest missatge positiu que avui hem compartit com a exemple de la tasca que fa la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya, Francisco Vega Araya. Vol acabar amb algun missatge? L'escolten des de Catalunya i Andorra a través de Ràdio Estel. Vol dir alguna cosa, algun missatge des del seu testimoni?
El meu missatge és que la gent que... ve aquí a Catalunya que no es rendeixi, que segueixi cap endavant i que faci tot el que té la seva mà per progressar i ser feliç.
Doncs aquesta felicitat també és la que li desitgem a vostè mateix. Encara que diguem vostè, té 22 anys, no?, més o menys, només.
Sí, 22 anys.
És molt jove, però ànims amb aquesta experiència que segur que l'ha ajudat a madurar amb molta força, precisament pel patiment i per la incertesa dels primers anys de vida. Que vagi bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I abans d'acomiadar-vos, us comentem que és molt important demà a la tarda aquella situació que tots vivim, la de fer balanç del que ha estat el 2019 i pensar en el que pot ser el 2020. Amb examen de consciència, per què no, moltes vegades, amb autocrítica i també amb celebració positiva d'allò que ens ha sortit bé o que hem fet bé. És important, a nivell religiós universal, un acte que presideix el Papa, habitualment a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, amb el cant del Te Deum. Són les primeres vespres, de fet, de la gran festa de Santa Maria, Mare de Déu, que se celebra aquest dimecres com cada 1 de gener. Però més enllà d'això, el compromís social de l'Església es fa igualment molt present cada primer dia de l'any. És la 53a Jornada Mundial de la Pau. Aquest any amb el lema La Pau com a camí d'esperança, diàleg, reconciliació i conversió ecològica. Entre altres activitats, la comunitat de Sant Egidi i altres entitats organitzen una marxa per la pau. Serà aquest dimecres, 1 de gener, com dèiem, a la tarda, habitualment des de la plaça de Catalunya de Barcelona i amb un recorregut fins a la plaça de Sant Jaume, on es llegirà un manifest i es recordaran les guerres, malauradament moltes, que hi ha al món. I un dels orígens, dels embrions, dels conflictes armats és precisament la manca de caritat, la injustícia i la pobresa de moltes persones desesperades que no tenen allò necessari o que han de fugir de les violències. Us invitem a pregar especialment per la pau aquests dies i també a enfortir el compromís personal interior que després es podrà materialitzar, si Déu vol, durant tot el 2020, amb aquest amor als altres. Des de Càritas ho tenim molt clar. Amics oients, feliç any 2020 i salutacions de l'equip en aquest últim programa de la veu de Càritas de l'any amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Dilluns vinent és l'Epifania del Senyor, és Reis, no tindrem programa. Tornarem, si Déu vol, d'aquí a 2 setmanes en el primer espai de l'any, la veu de Càritas, el 13 de gener. Una abraçada. Adéu-siau.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ràdio Estel. Glory to the newborn King.
born to give and second birth.